Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Perdoneu, estàvem petant la xerrada. Aquí. Les 12 i 6 minuts del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia, trobes bé?
Doncs ara sí, és el que us estava comentant. Ahir al vespre estava 38 de febre amb un mal de coll increïble.
I t'has curat ara.
I m'he curat com per art de màgia i m'he despertat amb una energia i una vitalitat increïble.
Com s'explica això?
Jo suposo que haver tocat fons... Ara em fa
agafes
valorar
impuls,
que
no?
Agafo impuls i ara estic una mica més amunt de la mitjana.
Però com s'ho fa el teu cos? Perquè a mi quan em passa això estic 3 setmanes recuperant-me. Què deu ser, dormir 10 hores, potser?
Tu et masturbes diàriament, Roger? Vaig...
A part aquí, vull dir, sembla que no creguem en la ciència. Aquí dient no, els remeis aquests, aquestes coses.
Ara no em defensaràs allò que no masturbar-se és bo perquè guardes tota l'energia. Dic, perquè em surten aquests vídeos últimament a Instagram.
Doncs vigila el teu algoritme, perquè vol dir que el teu algoritme...
Últimament m'està sortint això de... A un tema es turbes? És un...
Com?
Sí, m'està...
Sí, bueno, perquè hi ha tot un corrent de discurs al voltant, en realitat, de tota aquesta filosofia de ser el teu propi cap, de...
etcètera,
que té a veure sí, una mica criptobro, que té a veure
surta
també com amb
l'energia
sexual, saps? I llavors et defensen que no t'has de masturbar, perquè cada vegada que et masturbes i cada vegada
perds
que et
corres
perds energia. Una mica aquest discurs també de vestir-se cada dia diferent és ja la primera decisió del dia, ja la dediques a pensar-te, per això l'Steve Jobs anava amunt, saps?
O sigui, el Zuckerberg tampoc es masturba.
Segons aquests criptobros, és probable que no. El cas és que jo penso exactament el contrari i ho he defensat sempre.
S'ha?
Masturbació,
de fet,
sí o sí, matí i nit.
Bueno, has de
quan
tenir temps i ganes.
Quan et despertes i quan te'n vas a... Perdona, amb 2 minuts en tens
prou. Et masturbes més que no pas et rentes les dents, per tant, tu.
Em rento les dents 2 vegades al dia. Ja t'he explicat moltes vegades. Per tant, em masturbo i em rento les dents la mateixa quantitat de cop.
Molt bé.
Uau.
Molt bé. Sí. Molt bé, doncs em trobo molt millor. Moltes gràcies.
Me n'alegro.
Segurament és perquè ahir et vas masturbar, que no ens has deixat clar si va ser així, però jo crec que és així. Jo tinc un amic que es masturba. Això em va canviar la vida.
Aviam.
Es masturba assegut al vàter, com si en posició de fer caca.
Però, escolta'm, amb la tapa...
No, com si estigués fent caca. De fet, pot aprofitar. Quan va a fer caca, ja fa allò.
Va.
Perquè així es corre directament a dintre de la tassa del vàter i és més higiènic.
Són les 12 del migdia.
Ho fa per un tema d'higiene.
Imagina't.
Quan potser el lavabo fa pudor.
I de practicitat, imagina't. Bueno, per ell és com més pràctic.
Prou.
Jo m'assabento que el meu nòvio fa això en un pis compartit. Vaja.
Qui és? El mato. Dius.
Ja ho saps qui és.
El només coneixem? Pot ser una...
No. Va.
Hòstia, això no ajuda, nois.
A mi no em lliga aquesta sintonia ara, després d'aquestes dures declaracions.
No hi ha manera de remuntar.
A veure, segons diverses fonts, Laura Escanes podria estar il·lusionada i tu, Juliana, crec que en tens uns quants detalls.
Mira, això és com el dia de la marmota, perquè ja sabem que la Laura, si se li pot fer un diagnòstic, és que té una severa addicció a l'enamorament, a l'amor, a agradar. I ella salta d'il·lusió en il·lusió i tiro perquè me toca, saps? Per repassar, en menys d'un any, Laura Escanes ha tingut almenys que ens hagi arribat a nosaltres 4 il·lusions.
Uh-huh.
Una amb el creador de contingut d'Olot, en Pau Joan Miquel. Després també el vam relacionar amb el càmera de la travessa, Miquel Alors, que treballa aquí a la casa amb nosaltres.
Això llueix fa 4 anys.
Sí,
eh?
Totalment. I això era l'estiu.
Sembla que hagin passat 77 Imagina't. Vides. Jo, si ara passa la Nina per aquí davant i està fumant porros, no m'estranyaria, perquè sembla que hagin passat 15 anys.
Ai, per favor, no em diguis això ara.
Tercer!
Criguis.
Amb el runner català Sergi Turull, d'això en fa ben poquet, a principis de temporada, que és aquest tio que és una veritable estrella de nínxol al món del running. I 4! Amb en Miqui Núñez, arran de la connexió que van tenir fent les campanades, que també va haver-hi molta gent especulant sobre que hi havia molta química i que, sobre
que no
era una possible
res,
il·lusió.
No?
Però algun d'aquests està contrastat i sabem que sí que va ser una il·lusió compartida?
Home, el Miquel, sí?
En Pau Joan Miquel, sabem que Miquel... petons n'hi van haver.
Es van fer aquelles fotos, també.
Van penjar ells vídeos, etc. Ella és la nostra soltera de confiança. Ella és la nostra Carrie Bradshaw. Això és ella. Està vivint la vida, està gaudint, il·lusionant-se amb cada noi català d'ulls clars amb qui parla, i no podem estar més a favor. Aquesta vegada els mitjans i sobretot els tiktokers de safareig assenyalen que la Laura ha conegut un nou home i és un home de qui està, atenció, no il·lusionada, no, il·lusionadíssima. L'home amb qui la vinculen és un esquiador professional andorrà, Joan Verdú, té 29 anys, per tant, mateixa quinta que Laura Escanes, que en fa també 29 aquest any. Joan Verdú amb V a l'Instagram, tot així junt, per si el voleu, per si li voleu fer un cop d'ull.
Sí, vaig a buscar.
71.000 seguidors.
Té una cara que em resulta tan familiar.
S'està comentant molt que s'assembla molt a Álvaro de Luna, l'últim exnòvio, diguéssim, oficial i estable de Laura Escanes.
És Álvaro de Luna amb la substància.
Sí, té un punt, la veritat. Ell també és com una mena d'estrella de nínxol, en el món de l'esquí. Vull dir que per nosaltres és com un senyor random qualsevol, però si tu ets esquiador, aquest és com el seu Messi. Algo així, vale?
Hòstia.
Ell és el motiu pel qual la Laura Escanes ha pujat tant a Andorra a esquiar, que és veritat que últimament, si heu estat pendent del seu Instagram, era una cosa... Roger, si us plau, posa...
No, l'estic mirant l'Instagram i he vist una...
Què ha sigut aquest soroll? Semblava una cabra cridant.
Una publicitat que ell fa un anunci d'espuma d'afaitar, va sense samarreta i m'ha sortit l'àudio.
Ah, és un d'aquests nois que no té samarretes a l'armari?
No, sí que en té. No, sí que en té perquè està tot el dia esquiant i ha d'anar ben abrigat. Ah. Però despistes a la que baixa d'Andorra.
A la que arriba a l'hotel s'ho treu.
I deixa d'haver-hi neu, ell ensenya múscul i no m'estranya perquè no n'hi ha per menys. En qualsevol cas, la Laura, aquest hivern, ja hem pogut veure, si heu estat xafardejant al seu Instagram, que ha estat més a Andorra esquiant que no pas a Madrid, i sabem que tampoc és que ella sigui una gran esquiadora, vull dir, no és que cada hivern hagi estat 15 dies esquiant, és una cosa nova, això. I a més es comenten les fotos descaradament, focs, cors, molta emoticona, la Laura sobretot el comenta molt amb ell, i fins i tot s'han comentat indirectes i insinuacions que no deixen gaire espai a la imaginació. Per exemple, en una publicació on ell ensenya un cotxe, la Laura comenta: "Em dones una volta?"
En català.
Home, bueno, sí, quan em dones una volta, que és, un, que és una sí, construcció
no
bastant castellana,
bueno,
sí. No vull ser jo dura, però...
Quan anem a fer un vol, no?, una mica?
Sí, sí. Quan em treus a passejar amb el teu nou cotxe? Mhm. Que per mi és quan te la xupo al cotxe. Bueno, això es porta molt,
És molt sexual.
Ai,
avui,
sí, no sé què em passa.
Passa res, no passa res, perquè forma part de la vida, però bueno.
Però tu no t'han fet mai una mamada mentre tu condueixes, l'altre te la xupa?
És molt perillós, això, Juliana, és molt perillós d'entrada.
Jo
perquè...
no ho he fet mai, A mi m'ho han explicat.
Ai, jo trobo que això atenta contra la seguretat vial, t'ho prometo,
Clar,
amb el cinturó, amb l'altre despistat, l'altre que està més pendent de l'orgasme que no pas de la carretera. No ho feu. No?
És que és molt perillós.
Jo trobo perillós, de veritat.
Sí. Tornant a la Laura i al Joan, que no sabem si han fet aquesta pràctica, i esperem que no, perquè, com dius, Marta, realment ataca contra...
No és perillós, poden treure punts, suposo.
No està bé.
Que la resta de gent que condueix no té la culpa,
ara
això.
Ho has dit, són més perillosos els altres que tu.
T'ha vigilat per
menys,
tu fa el
menys, menys. Jo que llavors soc més perillosa jo.
Tu ets un perill.
A veure, està clar que la Laura i en Joan no són parella ni surten oficialment, però que hi ha un bon embolic entre aquests dos és més que evident.
Hòstia, com estàs avui,
I que ho gaudeixin tot el dia a la neu, esquiant, que no hi ha res millor que això, que esquiar, i després treure't aquelles bototes que pesen com una cosa salvatge, tu treus i estàs descansada, empatxant-te tot el dia de sopa de galets i de formatge fos, deuen estar tot el dia prenent xocolata desfeta, amb aquella galta vermella que et queda després d'esquiar, aquell punt de cremat, que estàs més guapo que mai, els ulls de la Laura Escanes, que té aquest color, aquests ulls blaus.
Deuen semblar dos fars.
Amb tota la neu de fons, tot el blanc. Per favor, quina meravella, follant tot el dia a l'espa de l'hotel. Aquest noi fantàstic tot el dia descamisat, que té un braç que et trenca, que trenca només de donar-te la mà, que aquest t'encaixa. Bueno.
Adona tant que la Laura Escanes ha fet el mateix que la Goico. Ha escollit un esportista i ha anat a 250 per hora per l'autopista.
Home, sí. Realment,
o sigui, que podrien fer un sopar a la tagliatella on ells vulguin, de 4.
No ho descartis, perquè la Laura i la Goicoetxea
són molt amigues.
I potser em conviden a mi, perquè jo sóc molt amiga de la Laura Escanes i ara també de la Goicoetxea, que m'està últimament comentant tots els posts de l'Instagram.
Sí? Què t'està dient?
Ah, sí? Ah, i de fet l'altre dia vam xatejar i tot.
Per DM.
No sé si ho vols fer públic, però quina temàtica.
Ai, no me'n recordo. Doncs llegeixo. Sí, agafa el mòbil. Mireu.
No me'n recordo com va anar.
Ja, que té carregant el mòbil.
Agafa'l.
Però...
Si vols,
No, i tant. Ja sabeu que aquí no hi ha secrets. Si us estic dient... Mira, és que poques bestieses. Ell em va contestar un Instastory que jo vaig penjar dient que estava molt cansada i tal, i em va dir, més un.
Ella també està...
És que no para, d'anar amunt
i
avall.
I jo li vaig dir, Jessica, vine al programa i després te'n vas de vacances que t'ho mereixes.
Bueno, tu ja li vas fer la setmana, no? Diguéssim, el plan de tot el mes.
La que s'hi tira la canya.
Dic, necessitem parlar amb tu de l'assistenta, que estem enganxats al llibre.
Quina bona excusa.
Clar, sí. I diu, jaja, amor, estaré 3 mesos segrestada a Madrid. No tinc jo més datos sobre aquesta segrestamenta. Diu, quan torni, estic estancada amb el tercer llibre, us està agradant, i jo aquí ja menteixo deliberadament i dic, tia, estem enganxadíssims, com si jo m'hagués llegit alguna cosa i no m'he llegit res.
Clar, però això vol dir que potser en el tercer se li està fent feixuc, eh? El tercer llibre. L'últim.
Jo m'he quedat al segon, no tinc més temps, però ja us diré, hem de fer el club de lectura.
El gir què és? Fer un club de lectura amb Jessica Goicoechea.
Home, tinc moltes ganes de fer-lo.
És l'última cosa que hagués pogut pronosticar per aquest any o per cap any de la meva vida. Per tant, il·lusionada, que sigui així. En tot cas, no sé si farem aquest sopar la Goicoechea, la Laura i jo i els nostres nòvios. A mi em faria por, perquè els seus nòvios estan com toros.
I el teu és més aviat...
El meu està com un toro, també. Sí, ves en compte.
És un altre tipus de toro.
És un altre tipus de toro.
És un toro més maratonià.
És un puto búfal, sí. Això és el que és.
Sí, mira, de llarga distància.
La il·lusió que a mi em fa que la Laura Escanes torni a tenir una il·lusió amb un noi guapo, un noi que està fortíssim, i un noi amb qui pot parlar amb la seva llengua materna. Ara. Un noi amb qui pot parlar en català. Escolta, ja en portem 5. Portem 5 il·lusions amb qui parla en català.
5 catalans.
Jo aquí veig un canvi de dinàmica. Avui es publica no sé quin estudi de, quin, de si es parla català o no es parla... Me la pela aquest estudi, que el tirin a la basura. Laura Escanes ja només està amb tios que parla català. Visca Catalunya.
Però amb qui està? L'Àlvaro no parlava català, però no. Jo entenc que sí, no? Que parlaven
sí,
català.
Parlaven en castellà.
Ells dos no parlaven català.
No parlaven català.
Parlaven en castellà.
Ah. I amb la nena castellà.
No, però el Runer, el Càmera de la Travessa,
Miquel, el Miquel,
sí. En Miquel amb aquest sí, accent d'Olot que ens porta.
Sí, 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 sí.
Meravellós. És una situació romàntica, idíl·lica, que jo espero que la Laura Escanes aprofiti i visqui al màxim.
Escolta'm una cosa, però tu la Laura la coneixes. Tot això li has dit en privat?
Marta, mira, aquest és el problema, Marta.
Què?
Que t'acostes al foc i et cremaràs. La Marta i jo vam dinar amb la Laura i la Laura ens ho va explicar. I ens va dir, ai, sí, aquest noiet, bueno, veure tal, no sé què... I estava il·lusionada. Ja ho deia, està fortíssim, folla superbé. Dic, ostres, tu... Perdona,
frenem,
perdona.
Frenem, perquè això és un dinar que veu fer vosaltres.
Ara, jo no m'esperava que sortiries per aquí.
Ja bueno, clar, si preguntes, responc, Marta.
Sí, sí, no,
això,
no,
avui estàs sense filtres.
No, això no, és
avui.
Així. Re, no sabem si acabaran junts i de manera com oficial i estable en Joan, en Joan l'esquiador i la Laura. Però, mentrestant, acabi com acabi, hauran gaudit el camí.
Home, no, que gaudeixin.
La baixada de la pista negra l'estan fent.
Ell sí. Fa una pinta.
Pua. Tira la Aitana.
Pero te digo que no fue que lo hicieras, fue como lo hiciste. No fue que te fueras, fue como te fuiste. Pero aún me duele porque te creí.
Passen 3 minuts d'un quart d'una del migdia. Ahir a la tarda l'Aitana va passar per la ventana, a la SER, amb en Francino. Va ser una entrevista per promocionar, evidentment, el seu nou documental, que s'estrenarà a Netflix el 28 de febrer i que n'estarem molt pendents i el comentarem. Però us haig de dir que durant l'entrevista van posar molts fragments del documental. I llavors ens podem fer una idea exacta de què va i què és el que explica. Per exemple, el primer capítol comença així.
Es imposible ser la mujer perfecta. No es que la gente me lo imponga, que un poco. Es que desde pequeña yo misma me lo he impuesto. O sea, siempre he querido ser perfecta. O sea, siempre lo he querido, pero es que nunca lo he logrado. Entonces, por eso quería. Porque no llegaba a serlo nunca, ¿sabes? Y era como... Sentía que todo lo alrededor era perfecto y que lo que... Yo era, no era perfecto, entonces luchaba por serlo, por serlo, por serlo. Y por eso digo que para mí este documental es un regalo, porque es como mostrar a la gente todo lo que hay detrás, que no soy perfecta y que, pues que ya no me importa, ¿sabes?
Pel que intuïm i per tal com comença, això té pinta que veurem una Aitana en moments de molta vulnerabilitat. Se'ns ha fotut a bramar el minut 1 del documental.
I que està patint molt, no?
Sí.
Se la
I
veu
ara
patint.
Descobrirem per què. Això, bueno, és un dels grans titulars d'aquesta entrevista, que psicològicament l'Aitana no està bé. I ella ho explica i en el documental es veu que, bueno, que per certs motius, que ara descobrirem, estan sent uns anys complicats, sobretot aquest últim any. Sobre el dubte que teníem aquí al programa de fins a quin punt ens mostraria la seva vida privada o no, amb l'entrevista que va fer ahir ens queda claríssim que sí i que entrarem fins a la cuina de Cano Canya. I també que els seus pares formen part del documental, tot i que al principi no ho tenien gens clar.
Lo que te posaran. Dijo mi madre, cuando se sentó.
Bueno, les costó mucho al principio ponerse el micro.
Mi
como
madre.
Que eso,
quizás a Cosme no tanto, pero es verdad que a Belén, bueno, pero yo creo que está ahí mirándome con suerte, ha ido cogiendo un poco de confianza.
No, es que ella dijo que no. Dijo, es no, verdad, a mí no me pongas no, micro, no. Yo no quiero salir. Y le digo, mamá, pues si mi madre, digo, mi madre.
Tu madre tiene que salir. Claro. Pero, y luego después cuando se sentaron, la verdad, a hablar conmigo, fue muy bonito.
Us veig molt callades. Jo aquí entenc que...
És una entrevista per això que fa amb la Chloe, no? Amb la Chloe Wallace, que
exacte,
és
la Chloe. Exacte, l'altra veu és la Chloe, la directora. Que és la directora del documental. Jo entenc aquí que l'Aitana va apretar una mica en els seus pares perquè sortissin en el documental.
I els seus pares suposo que els hi va semblar bé perquè recordem que treballen, diguéssim, en el projecte de l'Aitana. Vull dir que els ingressos que arriben a Can Aitana o Canya són per tothom. Mm. Ells saben que això jugarà a favor del negoci familiar, sí. Perquè l'Aitana ja és un negoci familiar.
Un altre dels avançaments que sentim en aquesta entrevista del documental és un moment que trobo molt interessant. Ens hem de situar en el moment que l'Aitana està amb el seu equip parlant de com faran la promoció d'Acureiri, que és la cançó que va fer amb en Sebastián Yatra, i es posen en situació de què és el que ha de respondre l'Aitana quan la premsa li demani quina relació tenen entre ella i en Sebastián.
Hola.
Si hi ha alguna pregunta de «Pero entonces estáis juntos?», què digo? Porque puede haber preguntas tan directas como esa.
Claro, no sé, yo, o sea, yo es que nunca diría nada.
Pero como que, pero algo tengo que decir.
Claro, o sea, bueno, pues yo creo que dile, hemos escrito una.
No, yo voy a decir, estamos bien, estamos felices,
nos queremos un montón.
Lo que sea.
Sí, ya está. Me da un poco de miedo que la gente piense que por querer compartir algo artístico y personal, como que ya puedas abrir como la baza a hacer todas las preguntas del mundo o. Es que al final también dar declaraciones de tu vida sin saber muy bien qué iba a pasar en un futuro. Es que la vida da muchísimas vueltas siendo realista, entonces uno nunca sabe en qué punto puede estar o va a estar, y tener que estar saliendo a dar explicaciones de tu vida todo el tiempo en medios para mí no tiene mucho sentido. Quedamos tú y yo,
mirando el cielo. No té gaire sentit donar explicacions, però clar, al mateix temps s'està preparant aquestes explicacions.
No l'he enganxat per res aquí a l'Aitana, eh?
Distorsió de la realitat, ho sento. És que ho hem dit tantes vegades, però és que la veig distorsionada.
O sigui, no puc entendre els dubtes, o sigui, no... No puc entendre que no entengui que les preguntes que li puguin fer els periodistes sobre la seva relació amb en Yatra després de fer una cançó amb en Yatra, on es fan petons amb en Yatra, no tinguem preguntes, els companys dels mitjans.
I mentre estàs gravant un documental on tornes a parlar d'aquesta relació, on expliques que... O sigui,
que ho expliques bé, tot en el documental, s'obre en canal, és que ara ho sentireu.
Però diré que no veig maldat tampoc en ella, eh? O sigui, la veig bondat tota l'estona. Sí, i la veig però... innocència, però és una distorsió de la realitat, com bé dius, perquè... I m'estranya que no hi hagi ningú del seu entorn que li digui és normal que te'l facin, aquesta pregunta.
I sobretot un equip que està al seu entorn que sap que tot això li està jugant a favor.
Clar.
Vull dir que potser podem comprar que l'Aitana, mira, és tan bona nena, és tan innocent que ella fa aquesta cançó i no sap quan vendrà, no sap l'expectativa que generarà, tot gràcies a la tirada que té la seva vida personal. Vale, tu puc arribar a comprar, tot i que a mi em sembla que l'Aitana, tan innocent no deu ser, encara que ella ens vengui aquesta cosa tan naïf, però algú del seu equip li deu dir. Ah, mira, això ens anirà de puta mare. És que estem bojos o què passa?
Ens hem quedat a mitges de saber com és aquesta estratègia que té amb el seu equip, no? A l'hora de respondre a preguntes dels mitjans, perquè m'interessa molt. Perquè hem vist Aitanes de tot tipus aquest últim any. Hem vist una Aitana més dòcil, hem vist una Aitana també plantant-se més i encarant-se, si es pot dir així, amb algun company periodista. O sigui que tinc ganes de saber què hi ha al darrere, si hi ha estratègies.
Crec que hauríem de quedar per veure junts l'estrena.
Bueno, es podria
és un divendres, eh?
Es el queda divendres.
D'aquí, sí, d'aquí no res.
La setmana que ve, 9 dies. Déu meu.
En tota l'entrevista, que són uns 40 minutacos, vull dir que és una entrevista allò que vas fent sense cap mena de pressa, no es menciona en cap moment, per part de ningú, el nom de Sebastián Yatra. En cap moment.
I això és perquè s'ha vetat?
Jo crec que...
O és no... per no generar un moment incòmode?
Clar, no ho sé, això. Tot i que en Francino hi ha un moment...
Però és que si no estàs disposat a assumir un moment incòmode, no facis aquest documental,
o sigui,
ja està!
Acaben de parlar de Cureiri, que és una cançó que canten dues persones i que l'han composta dues persones.
I que sembla que li hagi posat un tret al cap per fer aquest documental. Tu has decidit fer aquest documental perquè tu vols forrar-te a costa de la teva puta vida.
Però podries haver-ho més.
Vas a una documental, si vas a una entrevista a fer promoció d'aquest documental, t'aguantes si et fan preguntes incòmodes. Tio, és que em posa malalt.
Però és que a part, si tan incòmode estava ella amb aquesta part de la seva vida, haver-ho tret del documental. És a dir, si no estaves còmode, com que també, en teoria, havia de girar-se a aquest documental amb el concert que havia de fer el desembre al Bernabéu, que no va ser així, han estat oberts a canviar l'argument i la trama d'aquest documental. Si no estava còmode ensenyant les coses que van passar amb en Sebastián Yatra, haver-ho tret és que nosaltres no sabíem si sortiria o no.
Totalment.
Clar, no sabem si es veuran imatges d'ell en el documental i si se'ls veurà junts. Jo dic que a l'entrevista en cap moment es menciona el nom, tot i que en Francino ho intenta una miqueta, ho intenta una miqueta.
És preciós el vídeo que gravasteis en Islàndia, eh?
És brutal, jope, és muy bonito, és de los viajes. Yo he ido a Islàndia 4 veces y quiero volver a ir este año. Es un viaje que quiero hacerme sola, además, me encantaría. Tenéis que ir porque es brutal, de los mejores viajes de mi vida. La primera vez lo hice con mi familia 2 semanas y no sé, la verdad fue muy bonito compartir. Sí, eso fue muy bonito.
Realment, perquè ho sabem, però aquí no ho diu en cap moment que hi va anar amb en Sebastián Yatra en el seu moment.
No cal, és que ja ho sabem.
Ho sabem. Bé, gràcies a l'entrevista, també sabem que l'Aitana té un greu problema d'hipocondria des de fa anys. És una cosa que mai havia explicat públicament i que ahir ho va ventilar a la SER. I ho explica, sobretot quan li pregunten com es veu d'aquí a 5 anys.
Yo siempre he mentido con esta pregunta, y es verdad, cada vez que me la hacían siempre he mentido. ¿Por qué? Porque era tanto, y digo era porque estoy, yo no había hecho nunca terapia de hipocondriaquía. Yo no me daba cuenta de que realmente yo tenía una cosa como demasiado, o sea, que no era un poco hipocondriaca, es que era muy hipocondriaca.
Sí.
Llega un momento, un nivel de locura, que por eso he tenido que empezar terapia, para cambiar un poco mi mente en ese aspecto. Yo desde tan pequeña he pensado siempre que tenía algo, que me pasaba algo, que no quería ir al médico para que no me viesen nada. Entonces yo me comía mi movida en mi cabeza, que eso ya lo veréis, que a mí cuando me han preguntado, ¿dónde te ves de aquí a 5 años? Te lo juro, mira, yo pensaba que no iba a estar.
Aquest serà també un dels grans temes del documental, que acompanyarem l'Aitana en aquest procés de teràpia per treballar la por, sobretot a la mort.
Siempre he sentido que me iba a morir joven. Sería muy fuerte que pasase. Y ya estoy dando estas declaraciones.
Esperemos que no.
Espero que no, desde luego. Porque además, siempre que proyectas algo, pasa, ¿sabes? Es bueno no pensar en eso. Y lo intento, ¿eh? Te lo juro que lo intento. Yo llevo 6 años sin hacerme una analítica de sangre.
Me voy a desmayar.
Me da miedo que me digan que tengo algo malo. Yo he estado 3 años sin salir de España porque me daba miedo volar y no quería volar.
Doncs mira, està molt bé que parli així, perquè això li passa a molta gent, eh? És molt més comú del que ens pensem.
El Roger té molta hipocondria.
Sí.
Sí, sí.
Tu quants anys fa que no vas al metge? O sí que hi vas? No com a cosa interrogatòria, ja t'ho pregunto.
Per... No anar-hi, però sí que hi vaig més sovint ara.
Hi ha dos... Bueno, imagino que n'hi ha més, que jo no en sé, però és veritat que hi ha dues maneres de veure la hipocondria, que hi ha la gent que no vol anar al metge perquè li fa por que li diguin que té alguna cosa, i en canvi també hi ha la gent que justament perquè és hipocondria
hi va
tota l'estona
al metge. Passat per les dues fases, crec. No és fàcil,
Clar.
És un problema greu. També se li suma això amb la por a volar. I també explica que, recordeu quan va fer aquell curs d'aviació que dèiem s'està traient el carnet per poder pilotar un avió? En realitat formava part d'aquesta teràpia per vèncer la por a volar i va fer el curs d'aviació per entendre una mica com funcionen els avions i per veure...
Racionalitzar-ho.
Què és segur volar. I llavors diu, jo ara ja entenc la teoria, tot i així, quan agafo un avió em cago igualment.
Clar.
Però bueno, ho entenc una miqueta més. Per mi el gran titular de l'entrevista ve ara, que és quan l'Aitana explica que té depressió. De fet, diu que està millor, però que continua treballant per sortir-se'n.
També és verdad que yo el año pasado pasé una etapa, sobre todo a finales de año, complicada a nivel psicológico, ¿vale? Uh-huh. Porque, insisto, o sea, me cuesta mucho decir estas cosas, no por sacar mi vulnerabilidad a relucir, sino por el problema que puede verse desde fuera, que es como un problema, ¿no? Como de eso, del primer mundo, porque tengo muchas facilidades alrededor. ¿Qué me voy a quejar yo de la vida, no? Entonces, lo que a mí me pasó el año pasado a finales fue que básicamente, sobre la depresión.
Claro.
Entonces, creo que es también importante hablar de eso, ¿no? Entonces, ya lo iréis viendo, ya se irá entendiendo, porque no hablo directamente de la depresión como tal, pero sí,
pero
estaba en ese proceso, en realidad. Entonces, estoy pasando por ese proceso, estoy muchísimo mejor. Creo que la depresión al final es igual para todos, porque es estar triste pero no saber por qué estás triste.
Nada queda si tú ya no te quedas. Dime que no.
Jo no m'ho esperava que ens expliqués això a l'Aitana, que s'obrís tant i que expliqués que, que des de fa uns mesos, doncs, té depressió.
I li agraïm, que ho comparteixi.
Sí, molt bé, compartir-ho. Clar, això és a finals d'any. Bueno, suposo que se li van ajuntar moltes coses, més enllà que no necessites tampoc cap motiu
no
concret per tenir una depressió.
Tampoc,
però clar, entre la pressió de la indústria, que estava fent un disc...
Els Bernabéus anul·lats.
Exacte.
I que les depressions també afecten la gent que té molts privilegis, vull dir, això és així, és un trastorn mental.
Que
de vegades, o sigui, que podria haver fet, que podria haver anat perfecte al Bernabéu, podria haver seguit amb el Sebastián Yatra, que tot li anés aparentment de meravella,
i tenir-ho,
perquè no té per què passar-te res per tenir-ho.
Però tota aquesta gent que pensi que per ser rica i tenir molts diners i privilegis, doncs no pot tenir una depressió i sentir-se infeliç, s'equivoca.
Jo crec que en el documental també veurem, perquè ho explica l'entrevista, que ella, sentint-se tan privilegiada, veia impossible, no entenia que podia estar tenint una depressió, yeah. I que va trigar molt de temps a detectar-ho, que era una depressió el que estava sentint.
És que de vegades hi ha molta gent que els pots comentar que no estàs gaire bé i tal, que de seguida et diuen, però si tens molta sort, t'hauries de sentir afortunada, no?, de tot això que t'està passant. Centra't en això, en lo positiu, no?, que és com, hosti, si estàs en un moment així de pou absolut, no sé si t'acaben d'ajudar gaire aquests comentaris.
Una mica escola en a guerra, con una sonrisa,
i apa,
a tirar, ventilat. Sí.
Sobre la relació que té l'Aitana amb la premsa, que la segueix a tot arreu, que en algun moment hem vist l'Aitana una mica emprenyada amb els periodistes, o també amb les crítiques i les polèmiques, és un tema que no hi acaba d'entrar, almenys en aquesta entrevista que vam sentir ahir, però sí que fa una reflexió sobre el preu de la popularitat.
Pues entonces hay cosas, ¿no?, en la vida que tendré que tener malas.
Que te tienes que comer.
Que me tengo que comer. Entonces, ¿qué es lo que es malo? Pues que a la pérdida de privacidad, por supuesto, que haya gente que obviamente va a comentar, porque también se creen dueños de mi vida, ¿no? Porque piensan que muchas de esas cosas obviamente vienen de su dinero, entonces es que es así, entonces es como, sí, entonces es como, oye, pues
yo pago y yo
Yo lo pago, entonces pues, yo decido cuando estás bien y cuando no estás bien, y cuando haces mal, pues te lo voy a decir. Pero te digo que no
fue que lo hicieras, fue... Bé, d'alguna manera conscient que és una figura pública i que s'ha de menjar moltes coses que no li acaben d'agradar.
Parla dels fans, per això també.
Sí,
oi?
De les polèmiques, crec que també de quan la van criticar pels balls que feia, pel canvi d'imatge, crec que tot junt. Però que,
és que els fans de l'Aitana són d'un pesat. Per lo bo i per lo dolent.
Amb ella, vols dir, també. Sí, amb nosaltres, sí.
Amb tothom, però amb ella també.
Bueno, els fandoms tenen bastant això que...
No hi ha un hater pitjor que el teu fan. Ja. I això és així, perquè el teu fan sempre esperarà moltes coses de tu, sempre es creurà amb el dret d'exigir-te, perquè és al final qui t'està donant suport, és el que deia l'Aitana, doncs és qui està pagant les teves entrades, qui està pagant el teu merchant,
qui està comprant la Nancy.
Qui està comprant la puta Nancy dels collons.
Tots els detalls el 28 de febrer a Netflix, en aquesta sèrie documental, que crec que són uns 6 capítols sobre com ha estat aquest últim any de l'Aitana Ocaña. Passen gairebé 4 minuts de 2:15 del migdia. Anna Castillo, una de les actrius catalanes més conegudes, estrena sèrie també el 28 de febrer
a
Amazon Prime.
No hi ha més dies, el calendari. És que pareix l'aniversari del meu pare, també.
Doncs haurem de quedar. Felicitem el teu pare, li portem un pastís.
A mirar la sèrie amb el teu pare bufant
estelmes. I després anem a veure l'Aitana amb patx de 6 episodis i després... La sèrie aquesta dels collons de l'Anna Castillo.
Quina feinada. Es diu Su Majestad, aquesta sèrie. Llavors, a banda d'això, l'Anna va anar a la Revuelta, crec que va ser ahir, a promocionar aquesta nova sèrie, i no ho sé, a veure com sona el tràiler.
El rei nunca ha estado tan cerca de ser imputado.
¿Qué tengo que ver yo con todo esto?
Durante el tiempo que su padre esté fuera, otro miembro de la familia debe asumir las obligaciones de la corona.
Hijos, ¿y mi trabajo?
¿Qué trabajo?
És una comèdia, això. Es nota, s'intueix.
Bé, és una sèrie situada a l'actualitat que ficciona la monarquia espanyola. Ella se suposa que és la princesa d'Espanya i el seu pare és apartat del tron perquè l'enxampen cometent diverses il·legalitats, de manera que ella, l'Anna Castillo, ha d'ocupar aquest paper i posar-se a fer de reina. La gràcia és que ella no està com preparada per fer-ho i és una princesa conflictiva, no? Addicta a la festa, fumant cigarros tot el dia... Fa una pinta.
De dolenta, no, lo següent.
Que ser una sèrie infumable... que ens la mirarem...
Oh, m'encantarà.
Per activisme cap a l'Anna, no?
No, perquè la gaudirem com a l'opa.
De tan dolenta que és, dona la volta.
És el Cercle de la Bellesa. Ho he explicat moltes vegades.
Aquests vídeos que fas tu sobre el Cercle de la Bellesa són boníssims.
Però és que és la veritat, i això ja es veu que estarà ben bé a l'extrem, eh?
a l'extrem de la bellesa en el sentit negatiu i per tant acabarà sent una cosa de positiva. I a més, una cosa bona que ens està donant aquesta sèrie ja d'entrada és que l'Anna Castillo l'ha de promocionar, per tant li estem veient la cara, com deia Roger, més que de costum, i l'altre dia, ahir la vam veure a La Revuelta. Ens van regalar una conversa amb en David Broncano, que tenen, per cert, per mi com química, en el sentit que són un tipus de gent similar, que ja es veu que s'entenen.
Connecten molt bé, eh?
Que són simpàtics, no?
Sí, bueno, és que ella, clar, ella irradia llum allà on va. És, aquest, és que per mi és la persona més carismàtica, més magnètica, és una tia tan natural que és impossible que no et caigui bé. O sigui, em sembla la tia més simpàtica de tot l'estat, sense cap mena de dubte. I potser per això no va tenir problema en contestar les preguntes clàssiques de La Revuelta. Per una banda, quants diners tens? I per l'altra, la del sexe. Quantes vegades has mantingut relacions sexuals aquell mes, no? Que són dues preguntes que ja ningú respon, perquè la gent és avorrida i perquè la gent és una cagada i no estan disposats a pagar el preu que té estar convidat en aquest format. Que penso, ja si vas a La Revuelta, vés a contestar.
Tu dius,
ja
no
hi vagis. Fa molts anys que fan aquesta pregunta.
Digues que no hi vas. O sigui, hi vas.
Sí, a mi fa molta ràbia quan no responen, eh?
Sí, perquè ja saps a quin joc no has
de jugar. Ara jo crec que no respondria.
Ah, ja. Tu saps? No respondries dir, mai.
No, jo no respondria. Vosaltres respondríeu?
Si vaig,
jo sí.
Si vaig, no, no hi aniria.
Jo sí, jo sé que respondria.
Veritat, eh?
Això ja no ho sé.
Home, aquí aniríem una mica...
Jo no ho sé, depèn de com hagin anat moltes coses.
Exacte. Nosaltres, com que som catalans, segurament tiraríem avall l'ou dels diners, és a dir, faríem veure que en tenim menys dels que tenim. Que jo crec que això...
L'Anna Castillo és catalana, també.
No, l'Anna Castillo és madrilenya. Per
és
mi.
Que no és veritat.
No, bueno, ella és catalana, però ha viscut a Madrid. No?
Ella és catalana, però al mateix temps...
És madrilenya d'esperit.
És la gran madrilenya. Ja sabeu que jo això ho defenso molt.
Ja, ja.
En fi, quants diners té Anna Castillo?
Aviam.
Primero, dinero en el banco.
Bueno, a ver, es que... A ver. Bueno, pues bueno.
O sea... ¿Tienes pasta, Ana?
Tengo dos hipotecas. ¿Sabemos esto?
No lo sabemos, pero...
Ah, bueno. Pues tengo dos hipotecas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final... Cada vez que me entra pasta, amortizo.
Pero da igual, pero eso es patrimonio total. Di el dato total.
¿Tengo que dar patrimonio total?
Patrimonio total, tienes que darlo, estás obligada.
A ver, venga, voy a pensar si yo pudiera...
Da un dato sincero, que la gente suele siempre hackear.
Es que me da vergüenza, ¿la gente lo dice? Claro. ¿No, no?
Sí, siempre.
No, no, no lo dicen, si no lo dicen. O sea, yo creo que en patrimonio...
Un 30% de los que vienen lo dicen, más o menos.
Yo creo que en patrimonio tendré, o sea, como de las casas y eso, si lo vendiera tendría como un millón, así.
Parell de cases valorada en un mig milió d'euros cada una.
Li costa
una, no?
Però, molt bé que ho hagi compartit. Però no està incloent els diners que té el banc.
Ara, jo també ho he pensat. Està dient,
el seu patrimoni amb cases.
Sí.
Bueno, perquè havia dit que ella, quan té diners, amortitza i avança hipoteca.
Sí, però això
hipoteca.
No vol dir... Ah, sí, però no es queda zero.
De no,
clar, no sé a quan es queda, clar, seria interessant.
No, és que, no vol dir que es quedi amb 150 euros al compte.
I aquestes dues cases les tenim controlades. Una és la del pis de Madrid,
jo,
oi?
Jo crec que és el pis de Madrid i, que és una, i l'altra és una casa de Tamariu.
Ah, sí, a la Costa Brava.
No era de la família, la casa de Tamariu?
No.
No? Val. Perfecte.
No.
Ja està.
En fi, el sexe.
Aviam.
¿La tenim molt folladora o no, l'Anna Castillo?
Relaciones sexuales último mes.
Yo qué sé, entonces, ¿en un mes cuántas veces?
Último 30 días.
Masturbación 0... 20 o así.
¡Oh! 20, ¿eh?
De ¿es la, mucho?
De las respuestas más contundentes, un millón de euros y 20, 20 de follar.
Es que... Li va tot molt bé.
Molt bé.
És el millor moment de la seva vida.
Estan amb l'Álvaro Mel, que per cert d'aquí poc també estrena sèrie o pel·li o alguna cosa on va d'època. Estan amb l'Álvaro Mel follant sense parar. Però... Allà en aquell sofà, en aquell pis de propietat de Madrid que
o
té l'Anna.
O als lavabos dels restaurants on van. No ho descartis, també.
Una mica tot.
Aquestes xifres t'has de fotre tot arreu, una soleta,
sí,
eh?
Sí, si no, no arriba.
El David Broncano no ha pogut ni especificar allò de 0,1 o tal, la masturbació, robot. El petting, tal. No, ella ja ha anat directa, de cara a barraca.
Són Escola, Goico i Manu.
Aquest estiu farà 2 anys que estan junts?
Sí, sí.
Vale,
estan aquí, estan aquí. Estan a la bombolla del sexe.
Hi ha gent que ja baixa, eh? Amb 2 anys?
Sí, sí.
Això no, clar, és que això cadascú és com és. Hi ha gent que no s'hi posa mai, tampoc. Vull dir que cadascú viu la sexualitat com la viu.
Hi ha gent que baixa abans, de l'atracció.
Això és una cosa que a mi em molesta molt, també, de la Revuelta, que ella diu, ai, he follat 20, si tinc 20 punts, i tothom celebrant a lo bèstia.
Ah, que tampoc no has de celebrar res, vull dir que...
Bueno, que és aquesta cosa que a mi m'incomoda una mica de celebrem quan tal, i en canvi, o sigui, no sé, hi ha altres maneres de
col·laborar. Quan la Lola Lolita va dir 0.
Exacte.
O potser sí, celebres sí. el que voldries per tu. Te n'alegres per l'altre.
Sí, perquè l'empatia regna a la nostra societat.
No, no, i jo també voldria això, però no tothom és així, saps? No. I no passa res.
La veritat és que no. Bé, 5 minuts i arribem a 3 quarts d'una del migdia. De seguida en Víctor Navarro, perquè tenim alguns detalls de la nova parella del pare de Lamine Yamal. I, bueno, de contrastar aquestes informacions que ens han arribat i li vull demanar a en Víctor si ho sap. Ahir ens demanàvem quina edat tenia.
I què?
Perquè la veiem més jove i pel que ens ha arribat, que ja us dic que no acaba de ser informació del tot, seria molt més jove que ell. Molt,
hem de patir?
Molt més jove.
Ai, mare
bueno,
meva.
Bueno, ara decidim mare si patim meva. O no patim.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Tres quarts d'una del migdia. Víctor Navarro, molt bon dia.
Bueno, bon dia, nublat, però bé, bon dia.
Sí, sí, a Barcelona està, sí, una mica grisot el
sí,
dia.
Sí, no sé què passa últimament.
A Vic hi havia boira, aquest matí, ara que et veig tan interessat amb el temps.
I a Lleida l'altre dia, si també, que no acabava de...
També. Aquesta conversa d'ascensor, nois, bueno, havent-hi temes tan importants aquí apuntats no, a l'escaleta.
Però és veritat que
per
està...
Per favor.
Escolta'm, anem als temes importants. Has pogut vendre aquestes bambes Nike que hi vas mobilitzar Déu i ser mare amb aquest... Què t'ha passat
no
amb les bambes?
Era regalar.
Regalar.
Perquè no les sé tornar.
Què t'ha passat?
Jo vaig comprar dues, bueno, unes bambes i molt maques, i quan arriben resulta que hi ha una plataforma i que posa que és de dona.
Però i què més... O sigui, si t'agraden no, i les vas comprar perquè
sí,
t'agradava...
No, la plataforma no cal.
Et sembla excessiu el moment d'anar al SAT, no?
Exacte.
Home, 3-4 dits de plataforma i són,
Jo les
si no vas veure a la web.
No, la web vaig veure, però sense aquella plataforma. Jo vaig veure i dic, mira que maques. I després, quan vaig trobar
home,
jo...
Home, estan ben guapes.
Sí, però... I llavors els amics em van dir que no les portés, amigues també, i ara saps qui les vol? M'anirà bé i tot sortirà bé. La mare de l'Abril.
Veus? O sigui, que sí que ho feies per lligar al final, perquè jo ja vaig pensar, el Víctor això ho fa per lligar una mica, i l'Abril, que és aquesta noia que t'encanta, que està... El Víctor encapritxat amb aquesta noia, la cosina de l'Àlex Tous.
Està malalt, l'Àlex Tous.
Que bueno, és moníssima, l'Abril. Fa molt per tu, Víctor. Jo sempre ho dic. Víctor, li has de regalar més flors, li has de fer més cas.
Sí, ella m'ho diu, també.
A veure, ara entrem amb el tema de la parella del pare de Lamine Yamal, però tenim una notícia, Marta.
Sí, ha passat.
Acabo de veure a X, abans conegut com a Twitter. Mm-hmm. Ara ho contrastarem, però abans jo ho deixo anar.
Tu ventiles,
i tant,
sí,
aquest és un programa de rumor.
Sí, home, sí.
Quadraria molt... amb el que ella mateixa t'ha dit a tu, Juliana, d'estar 3 mesos segrestada a Madrid.
Epa.
Jessica Goicoechea, concursant de la propera temporada de El Desafío Antena 3.
Oh, boníssim.
Em quadra molt.
Boníssim. I ho farà molt bé, eh?
Sí.
I ho farà molt bé. Aquí és on va anar la Laura Escanes, també, no? Durant...
Sí, la de Laura Escanes i la de Lololita. Ara cada temporada sempre hi posen un perfil així més influencer.
Per
tot
tant,
i que ella suposo
perfecte.
Que voldrà reivindicar-se com a empresària.
Ai. És oficial.
És oficial?
És oficial, se'n fan ressò tots els mitjans, és un, ja estan anunciant quins seran tots els concursants. Hi havia per aquí també l'Eva Soriano, Willy Bárcena.
Penseu que el desafió...
Té molta audiència a Madrid i tal, entre la gent jove, eh?
Sí.
I molta gent de Madrid i tal.
Una persona que jo conec que li van proposar de participar, deia, dubto molt, perquè no em ve de gust i em fa com molt de pal, però clar, és l'entrada d'un pis el que em pagaria.
Són molts diners, eh? La Goica ho farà tan bé...
Sí, perquè ella és experta en tot.
En tot.
En tot el, la cosa aquesta com física, saps? De fer pole dance.
I et diré una cosa, que ha tornat
no?
a fer pole dance últimament, a seguir les classes, que no sigui una de les proves
ja
que li
preparant.
Facin fer el desafío.
S'està preparant.
I anem amb compte, eh? Perquè la relació Goico i Manu Moreno és una cosa, jo crec, ja ho sabem, molt física i molt passional, i potser si han d'estar 3 mesos separats, perquè ella està allà jugant a rugby allà baix.
Ai, que no ho aguantaran.
I ella està allà fent proves al desafío...
No, mira, saps què et diré? Ell l'anirà a veure, el concurs. Marta, perquè això ha passat més d'una vegada amb la Laura Escanés i l'Álvaro de Luna, eh?
Però és veritat.
Ah,
és veritat.
A la que poden porten els nòvios, eh?
Et recordo per això que... Bueno, ja m'he oblidat completament del que et volia recordar.
Bueno, perquè tens tanta informació dins del teu cap...
Sí,
que arriba
a un punt...
No, però s'entén molt bé aquests 3 mesos que diu que es quedarà a Madrid, que és el que deies tu
amb el desafió. Que estarà segrestada a Madrid, quadra perfectament.
Totalment.
Ara digue-li, ja sé per què estàs segrestada, vas al desafió, digue-li.
Li vaig escriure.
objectiu.
Sí, escriu-li
i grava. Estem escrivint molt últimament en directe,
molt,
el programa,
molt.
A l'Évole, a la Goico.
Tenim l'Évole pendent per quedar, eh? Ho sapigueu.
Encara no ho hem posat data al calendari,
eh? Buscar el dia.
Lola Lolita, quan gravava, explicava que les sessions eren brutals perquè començaven a primera hora del matí, entre setmana, estaven gravant, o sigui, a les 5 del matí s'aixecaven, gravaven tot el dia, acabava, deia, esgotada,
maldada,
perquè gravaven tot el dia. Sí, sí, però bueno, saps?
També et dic, amb el que cobren, no passa res per llevar-se a les 5 del matí, eh?
I si cobressin la meitat, tampoc.
Ambientar una mica, perquè és veritat que tenim el pare de Lamine Yamal absolutament enamorat d'una noia que hem conegut fa 4 dies, almenys nosaltres. Primer va ser per Sant Valentí, no?, que va penjar una foto, sí, on se'l veu amb un ram de roses en un restaurant, mm-hmm, amb una noia que no sabem qui és, i veig que també ahir va penjar una foto a Instagram a les instal·lacions del Barça, és això, Víctor?
A la llotja va... I utilitzo aquesta frase perquè... La va presentar en societat. O sigui, va portar, va, o sigui, van anar junts, estava l'àvia també, la seva mare, l'àvia de Lamine, que Lamine l'estima moltíssim. I van anar a la llotja, i estaven a la llotja, de fet, no a la zona d'allà de jugadors, sinó a la llotja, i es va fer una fotografia, això sempre, el pare de Lamine amb la porta, perquè, clar, ell diu de president a president, i després es va fer amb la seva parella.
Quantes fotos deu tenir al mòbil, aquest senyor?
Ha de pagar més núvol, no, moltes, perquè no, si no, no hi ha emmagatzematge. Descripció de la foto que va penjar amb la nòvia. Te quiero para bien y para mal. Y que no le guste carretera, y al que no le guste carretera y manta.
Opa.
I un ninja i un tauró.
I després penja una foto de la seva mare, un primer plan, i diu, gracias mamá por estar siempre a mi lado.
Sí. Clar, anem a pams aquí. Sabem qui és la parella.
És que penja molta foto, eh?
Molta.
I de la llotja, si es va trobar gent famosa, tens fins diumenge penjant fotografies de la llotja.
Però li va perfecte, perquè és que
té cuinant,
un milió de seguidors.
Jo ja he deixat de veure l'Arguignano i el veig a ell, ara quan cuina. Ni que utilitza molt oli, sempre ho dic.
Va passar a Toni. Sí. Sí, sí,
escolta,
sí.
Això als gustos ja se sap, eh?
Sí. Ell té una estratègia digital, i la segueix.
Sí, està funcionant, perquè jo crec que si no té el milió de seguidors... Deu...
Sí, no, li falta molt poc, 30.000. Sí, sí.
Potser ajuda que el seu fill...
Sí. Home, també. Sí, que també.
És un nepodadi.
Aquest senyor amb la mateixa estratègia, sense ser el pare d'en Lamine Yamal, tindria 70 seguidors. Que no passa
totalment,
res.
Totalment.
Però vull dir,
i baixant,
que hi fa molt,
perquè penja massa cosa.
Clar,
no?
I baixaria, perquè diem, passat.
I algun bloqueig.
Segurament.
I no l'he coneixia. És veritat, és la primera parella que... O sigui, havia estat amb la mare, evidentment, del, sí, Lamine Yamal, uh-huh, i van tenir el Lamine, però no l'he coneixia. No hem vist cap fotografia més d'ell de... No hem vist cap fotografia.
Rieu.
No, vull dir que si ha tingut altres parelles, no l'hem vist amb altres parelles.
No l'hem vist i sempre estava sol, cuinava sol i tal. I ara ja estava il·lusionat últimament, ja se'l veia il·lusionat per coses que deia i al final, mira, li va regalar un ram de flors i l'hem vist, i dos amics meus, ara comentaré una cosa segur vosaltres, però dos amics meus els van veure la setmana passada passejant per Passeig de Gràcia, que em van dir, té parella, i em van enviar una fotografia, després van veure que era la mateixa que havia penjat ell, i dic, doncs sí.
I què feien a Passeig de Gràcia?
De botigues.
Mira, quadra molt amb un missatge que hem rebut fa poca estona, d'uns ullets. El
677-27-10-58.
Que ens diu, el dilluns abans del partit, ens els vam trobar en una botiga de luxe del Passeig de Gràcia.
Ah, mira.
Per tant, se'n van anar de compres abans d'anar cap a Montjuïc, i ens afegeixen... una dada que no hem pogut contrastar perquè no sabem qui és, no?, la parella del pare.
No,
no la coneixem.
El nom encara oficialment no se sap.
Aquí ens diuen que es diria Cristina i que és nascuda l'any 2001.
Perdó?
24 anys.
24 anys.
Ell en té 38. Però ja et dic, això ens ho han enviat, no sé si és veritat o no, però Cristina de l'any 2001. La parella del pare de la Lamine Yamal. Bé, suposo que l'anirem coneixent, perquè penjaran vídeo junts...
De quin any és en Lamine Yamal?
2007. Com el Pau Cubarsí. Són el mateix any.
Porta 6 anys amb el fill...
Aquest any...
I 14 amb el pare.
Aquest 2025, Lamins passarà a ser major d'edat al juliol.
És veritat.
Als 18. Mm. I el Pau Cubarsí els va fer al gener i ja és major d'edat.
El Pau Cubarsí, que avui el veurem, no?
Sí. Festa de l'esport català.
Que m'hauràs d'explicar què és, perquè jo vaig a cegues.
Ah, tu hi aniràs, Juliana?
Mira.
A on es fa aquesta festa?
Al Moll... Lluny. Al costat del Mare Magnum, ja, però...
Trigaré més arribant a aquesta festa del que trigaria des de la ràdio arribar a Cardedeu.
Pots anar a l'Aquàrium, també, que està per allà.
Mira, aprofitem-ho.
Hosti, jo no vaig a l'Aquàrium des del col·le.
Jo des de segona primària també hi va ser una de les meves excursions preferides, però de tota la primària.
És que s'ha de tornar, eh?
Jo hi vaig tornar fa poc.
Jo també hi vaig estar
bé. Es veu tot diferent, eh?
Jo vaig descobrir el McDonald's en aquella excursió.
A Vic no havia arribat encara, no?
A Vic el McDonald's t'arriba el 2003-2004.
Ostres.
Llavors, anava al McDonald's quan anava a Barcelona.
Ostres, diu aquest.
Hi ha Macau, clar que hi ha Macau. Tu, Víctor,
està bé,
penses això. Que hi ha Mac Tractor? Falta de respecte.
Macau, no, Macau, tu està molt... No, jo soc fan del Macau. Tu saps la de nits que jo a vegades...
Bueno, és que demanar si a Vic hi ha Macautom, sembla...
Però també tu estàs explicant que et va arribar el McDonald's el 2003, no és
clar,
una prova.
Però va arribar amb tot, no és que arribés mica en mica.
Abans de que
naixés
la Minya
Mall...
Però abans de que naixés la Minya Mall hi havia un McDonald's a Vic, això és important. Hi hauria cinc.
Entre la Cristina i en la Minya Mall va aparèixer el McDonald's.
El McDonald's a Vic funciona molt bé.
Moltes nits amb amics hem anat al Macautom, moltes, de veritat, està molt bé.
Molt bé, Víctor.
A veure. Neymar també anava.
A Macautom anava el Neymar?
Bueno, demanava que li portessin, anava una escorta.
Jo no he anat mai al Macautom. Espero no fer-ho.
Les patates fregides són tan bones.
A veure, menjar el cotxe és com...
Una marranada sideral.
Exòtic, d'alguna manera. Exòtic. A mi em dona un plus d'adrenalina. Sí. Bueno, passen unes coses.
Tires enrere els seients i menges millor.
De veritat. Prova de sortir passeig algun dia, que et toqui l'aire, toca gespa.
Tenim un àudio. Ara fa molt que no hi vaig. Soc més del Viena, que també té Viena Auto.
Molt bo, també.
Molt.
Sí. Les però... patates d'allà amb la salsa.
Sou Anna Castillo, potser?
Tenim un oient que per Sant Valentí va anar a un restaurant i a la taula del costat es va trobar un jugador del Barça tenint una cita.
Hola, bon dia, amics. Em dic Carolina i us escolto cada dia a través de l'Spotify. I us volia dir que el dia de Sant Valentí vaig anar amb el meu noi a sopar a Lenya i... va arribar el Pau Cubarsí amb una noia al mateix horari que nosaltres, que era 8:45, una noia molt mona, molt maca, que suposo que serà la seva nòvia, una noia rosseta, i van estar dos taules més cap enllà que nosaltres, i l'anècdota va ser també que li va dir a la cambrera que si es podia posar al costat i no al davant, perquè així estaven més juntets, i em va fer molta gràcia. Van sopar molt bé, es van fer petonets d'enamorats, i després van marxar una mica abans que nosaltres, que va ser 11:45 o així. Ell el vaig veure molt alt i ell així baixeta, però també molt maca, tots dos molt macos. Bueno, un petonàs, adeu.
Demanant permís en el restaurant per estar com dos àrees francesos.
Aquesta informació és fantàstica, gràcies a l'oient, eh?
Sí, gràcies a la Carolina.
Rebem uns missatges al 677-27-10-58 que ens fan mig programa, és fantàstic.
Sí, futurs concursants del desafió envieu també.
Era una cita o és una parella que ja li coneixem?
És una parella, ja porten setmanes que sabem que té una parella, en Rosa, i no sabem res més d'ella. És veritat que algú la confon a vegades amb la seva germana, no? No és la seva germana, que l'acompanya també sempre que pot. El dia de la renovació, la setmana passada, per exemple, no va poder la seva germana. Suposo que seria classe, només van anar els pares. Però té parella i, sí, Pau Cubarsí és el futur del Barça i el futur de Catalunya. O sigui, és el nano ideal. Vull dir, tots els valors bons els té Pau Cubarsí.
I què tal aquest restaurant?
El Lenya, no sé, algú hi ha anat. Lenya, sí. Barcelona.
Lenya, Barcelona. Vaig a buscar quina nota té.
De Dani García,
del
xef.
Ah, cert, serà car.
Fa dos dilluns van fer una gran celebració per Jordi Roca, pel petit, no? És el germà Roca, sí. El pastisser, i van anar tots els cuiners, des d'un Alberto Chicote fins a tothom, fins la Ruscalleda, tothom, a Escrivà, li van fer una festa sorpresa, i aquest, el Lenya, és el restaurant de moda a Barcelona, i és on van...
3,9, eh? Té mala nota. Ho estava intentant contrastar, i no pot ser. Jo crec que la gent li passa que ho troba car, que s'espera que serà més barat, i quan veuen el compte diuen, home, però això què és? Això és un escàndal, saps? Però també hi ha restaurants que són cars, que no tenen mala nota.
Bueno, aquí la relació qualitat-preu i deu haver gent que
està molt
contenta.
L'estrella és l'hamburguesa, està boníssima, sí? I sobretot la tarta rosa, que és el postre que té, que per això el sostre està decorat així, perquè és la tarta rosa de rosa.
El lloc és molt xulo.
Sí, i ahir a la inauguració vam anar i era la Goicoechea asseguda a una taula, a un cantó, i llavors la seva gent anava demanant menjar. Diu, és que no falte comida a esta mesa, i li anava dient als cambrers, por favor, tenéis que traer esto aquí, tal. Tantos de esto. I ella asseguda i anava a menjar.
La Goicoechea que no m'ha respost, eh? De moment li he dit, el desafío, eh? A veure què diu. També costa de respondre. Ho ha dit Antena 3 ja, eh? O sigui, que és super... I ella ho ha penjat als Instastories. Ah, superoficial.
Digue-li si ho celebrarà en línia. Digue-li això, que li agrada molt. Ja veuràs que anirà.
Molts famosos van, fins i tot Taiga, el raper Taiga, americà, va a Lenya i és client habitual quan és a Barcelona. Sí, sí, van molts famosos.
Potser sí que pica perquè el pa amb tomàquet, que és una cosa molt bàsica, el tenim a 6 euros i una burrata 18. Vull dir que ja estaríem...
Tot això que et faries tu a casa?
Sí, ja estem parlant de 25 euros sense la beguda.
Mare
per tant,
meva,
sí que,
i tot i així sempre sí acabo demanant miqueta. Burrata als restaurants, eh?
Mira,
seria la que us diria, posem la burrata i em diríeu, sí, Marta.
Déu meu. Hem de parlar més d'aquest restaurant algun altre dia, perquè el Pedri va molt, Ter Stegen va molt, Íñigo Martínez va molt.
És molt de futbolistes,
no?
Hem d'anar-hi,
se'ns està acumulant. Fes guàrdia allà, Juliana.
Ai, per favor, noi.
Sí,
l'anirem a
provar. Deixarà de parlar la meva família, eh?
Bueno, és que podríem anar a provar
quan va renovar.
Sí, també vull anar a provar el Barni Lagros, que van anar...
Escolta, vaig
jo hi vaig demà.
Vaig sopar jo ahir a la nit.
I què tal?
Bé.
Del 0 al 10?
Nois, hem de parlar. 7. Ho deixem aquí, fins demà.